Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a la secció de tecnologia i oci digital. Comencem parlant d'un nou atac de virus, perquè un mes i mig després del ciberatac WannaCry, que va posar contra les cordes a centenars d'empreses i multinacionals a tot el món, els pirates informàtics han tornat a actuar a nivell global contra organismes públics i privats. Segons el Centre Criptològic Nacional, adscrit al Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, un nou virus de tipus ransomware, que segresta la informació entre els equips i només la torna a canvi d'un rescat, hauria atacat de nou diversos sistemes informàtics a tot el món. De moment, la llista d'afectats és d'almenys 80 empreses de diversos sectors localitzades en països com el Regne Unit, Estats Units, França, Rússia, Espanya, Índia i Ucraïna. Parlem ara de WhatsApp perquè toca familiaritzar-se amb una nova funció, anul·lar. Com ja s'havia previst, des de fa diversos mesos es tracta d'una nova forma d'esborrar missatges de l'aplicació de missatgeria que, a diferència de l'opció actual, els elimina tant del xat del que escriu com del que rep. Els desenvolupadors de WhatsApp han explicat en detall al seu web oficial com funciona l'anul·lació de missatges, però encara no han posat data de llançament. Sigui com sigui, un cop arribi l'actualització que ho implementi, en prema sobre un missatge apareixerà l'opció d'anul·lar. Després de seleccionar-la i confirmar, el text enviat serà substituït per una fórmula fixa, del tipus "aquest missatge va ser anul·lat", de manera que és impossible sortir indemne del tot si es fica la pota en una conversa. Per poder anul·lar un missatge amb èxit hauran d'haver passat menys de 5 minuts des del seu enviament original. Si el missatge s'ha esborrat amb èxit, no es rebrà una notificació del canvi que s'ha realitzat, tot i que sempre hi ha la possibilitat que el receptor hagi vist el missatge abans de la seva anul·lació. És important tenir en compte que per poder esborrar un missatge del tot, les dues persones que estan parlant per WhatsApp hauran de tenir la mateixa versió de l'aplicació. I més WhatsApp, perquè l'aplicació s'ha convertit en una de les principals eines per al consum d'informació a nivell mundial, segons indica un nou estudi dut a terme per Reuters Institut for the Study of Journalism i que cobreix un total de 34 països de tot el món. La xifra d'ús oscil·la àmpliament de país a país, però la seva rellevància en zones en desenvolupament és crucial. Així, mentre que als Estats Units i al Regne Unit només un 3% i un 5% de les notícies es consumeixen des de WhatsApp, en països com Malàisia aquestes xifres s'ascendeixen fins al 50%. És per això que l'aplicació de missatgeria ha avançat a Twitter com a plataforma per estar al dia del que passa. Per altra part, Facebook i YouTube segueixen sent les principals fonts de consum d'informació del món i només dos països, Japó i Corea del Sud, no tenen a Facebook com a principal plataforma, ja que en el primer es consumeix més YouTube i en el segon triomfa més KakaoTalk, una xarxa social local. L'informe destaca una lleu alteració en com es consumeix informació al món, ja que sembla que molts usuaris prefereixen compartir i comentar de forma privada i en xats amb grups reduïts de persones el que passa en el dia a dia. I atenció, perquè Google ha anunciat que d'aquí a final d'any deixarà de llegir, entre cometes, el contingut dels mails de Gmail. Diane Greene, responsable de tots els productes de Google Cloud, ho ha anunciat al blog oficial. En lloc de fer servir Gmail per oferir anuncis d'AdWords, Google utilitzarà l'historial de recerques, el de navegació, si es fa servir Chrome, els vídeos vistos a YouTube, la localització del mòbil o els anuncis en què es fa clic. El 2013, Microsoft va fer una campanya contra els de Mountain View centrada en aquest aspecte. La va titular "Google llegeix les teves cartes d'amor", una apel·lació de la privacitat que no va acabar de prosperar. També destaquem avui que Espanya és, juntament amb Singapur, el país que més smartphones té per cada habitant, segons un estudi de la plataforma Backmarket. Per tant, no és de sorprendre que, segons publicat Glow, el telèfon intel·ligent és el dispositiu des del qual el 89% de la població es connecta a internet durant l'estiu, seguit de la tablet amb un 28%. En general, mirem el mòbil entre 11 i 50 vegades al dia, motiu pel qual el 83% dels espanyols considera que el telèfon intel·ligent és l'accessori més important de les seves vacances. Un 18% dels espanyols afirma que el primer que fica en el seu equipatge és el telèfon mòbil. Per altra banda, les càmeres de fotos han quedat gairebé desbancades i més de la meitat dels espanyols utilitza el mòbil o la tablet per fer fotos. Les vendes de càmeres de fotos han caigut un 70% des del 2010. També destaquem que Google vol liderar el desenvolupament d'ordinadors quàntics i està preparat per construir el primer xip de 49 qubits, una xifra rècord en la computació quàntica. Fins al moment només havien pogut fer assajos precisos amb uns 20 qubits, que és el més potent en funcionament actualment. Si tot va bé, Google anunciarà la creació del xip de 49 qubits a finals del 2017. Un ordinador amb aquest cervell seria capaç de fer càlculs que excedeixen del tot les capacitats lògiques i de càlcul d'un ordinador convencional. I acabem amb Snapchat, que ha llançat llançat fa poc una nova funció anomenada SnapMap i que, com el seu nom indica, serveix per localitzar contactes en un mapa de manera que si un amic està pujant fotos al seu compte, pot saber des d'on ho està fent i sumar-te si no estàs massa lluny. El més interessant de SnapMap és la tecnologia que fa servir, que està basada completament en Zenly, una aplicació per la qual Snapchat ha pagat entre 220 i 310 milions d'euros el passat mes de maig, segons ha pogut saber la publicació TechCrunch. I fins aquí la tecnologia i l'oci digital d'aquesta setmana. Fins la propera!